Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Si tens mòbil Android o iPhone, tens Ràdio Estel a la butxaca. Gratuïta i amb un munt de continguts. Baixa-te-la.
Ràdio Estel. Catalunya Central. 93.7.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. La carta de navegació.
Déu vos guard. Som a prop de la festa de Tots Sants i la commemoració dels fidels difunts. Són uns dies en els que recordem els difunts i revifem el sentiment religiós. Són unes dates en les que reflexionem sobre la vida i la mort, sobre el sentit de l'existència i el més enllà, sobre l'orientació que donem a la nostra pròpia existència. Tot això enmig d'un ambient en el que la mort es va convertint en una mena de tabú, un tema gairebé prohibit en les nostres converses, una cosa de la que no es pot parlar. Paradoxalment, s'intenta amagar el fet més universal, el més segur, perquè a tot ésser humà li arriba el moment en què es mor, perquè la realitat de la mort està unida indissolublement a l'existència. La mort ens produeix por, perquè significa un trànsit cap a quelcom que en bona part ignorem i que, a més, no podem controlar. Fins aquí no hi han arribat els progressos de la ciència i de la tècnica. De tant en tant m'agrada recordar que des de la nostra perspectiva creient no considerem l'ésser humà com el producte d'una evolució cega, sinó com el fruit d'un designi d'amor. Fruit de l'amor de Déu i dels seus pares. Més encara, per al cristià, la vida i la mort estan il·luminades pel misteri pasqual del Senyor, per la mort i la resurrecció de Crist. Aquesta és la perspectiva des de la qual mirem la nostra existència i des d'aquesta esperança albirem el més enllà. Per això procurem viure amb intensitat cada moment, fent créixer els talents que Déu ens ha donat. Això no vol dir que la nostra vida no tingui dificultats, problemes, sofriments o persecucions. Sant Pau va escriure la seva segona carta a Timoteu des de la presó, abans de ser jutjat. Ell és conscient que la seva mort és imminent i l'accepta amb plena consciència. Està a punt i considera la mort com una ofrena de la seva vida. Amb serenitat mira enrere, conscient de les dificultats i patiments que ha sofert en el seu ministeri i a la vegada de la presència del Senyor que l'ha confortat i salvat. El més important és el resum que li brolla espontàniament. Diu així: he fet un bon combat, he acabat la cursa, he conservat la fe. Per això pot esperar amb tranquil·litat la corona del vencedor i que el Senyor, per qui s'ha gastat i desgastat en el seu fecund ministeri, el porti al regne celestial. Al llarg de la seva vida ha servit Crist, predicant el seu evangeli, ha administrat els misteris de Déu, s'ha mantingut fidel i ferm davant tota mena d'adversitats, s'ha entregat fins a la fi al servei dels germans. Per això, al final del camí, a punt d'arribar a la meta, es dirigeix serè i ple de confiança a la casa del Pare, a l'encontre definitiu amb Crist, després d'una trajectòria extraordinàriament fecunda. La nostra vida aquí a la Terra és un do de Déu. El nostre temps és un talent que hem de fer fructificar. Val la pena de viure intensament, omplint de fe, esperança i amor les coses petites i grans de cada dia, superant les dificultats, aconseguint els objectius, comprometent-nos amb un gran ideal. Val la pena recórrer la cursa de la vida al ritme que Déu ens marqui, en companyia dels germans. Val la pena conservar la fe amb fidelitat, amb fermesa, amb valor. Procurem en aquests dies mantenir la tradició de visitar els cementiris i pregar amb afecte pels nostres difunts. Renovar la nostra fe en Déu i en la vida eterna i oferir un testimoni d'esperança als nostres coetanis. I que al final del camí, com l'apòstol, arribem amb pau i alegria a la meta del nostre pelegrinatge.
Com remem els nostres testimonis?
Aprofitant la jornada es transmet i la presentació del pla pastoral, tinc el goig d'haver pogut gravar doncs un col·loqui de luxe. I ara us presento, bons amics, bons oients, aquesta possibilitat de tertúlia de luxe. Don José Manuel, gracias por estar con nosotros. Y una cosa como pórtico de todo. A mí me ha conmovido ver algo que es importante, ver también la fraternidad entre los obispos y que un obispo lo invita, nuestro obispo, por afecto a usted y por afecto a todos nosotros. Y usted ha respondido con mucho afecto. Y las dos cosas que yo quisiera que usted transmitiera, porque lo ha hecho de una manera muy ágil, con unas palabras muy limpias, pero a la vez muy verdaderas. ¿De dónde nace este corazón que resulta que le agrada tanto enseñar de una manera pedagógica, con comunión, con unión, con todas estas cosas que estaban en la primera homilía del Papa cuando fue escogido?
Bueno, en primer lugar decir que estoy absolutamente agradecido a don José Ángel, el señor obispo de Terrassa, y dar gracias también por esta oportunidad de estar con todos los fieles, al menos diocesanos, que están trabajando con un corazón grande en la diócesis. Realmente para mí ha sido un momento de gracia, de bendición, sobre todo de ver adultos y jóvenes al unísono, trabajando con ilusión y sobre todo la cantidad de voluntarios que tiene la diócesis de Terrassa. Por otra parte, todo lo que usted me ha preguntado, y la verdad es que esas alabanzas que entiendo yo que ha hecho no son mías ni mérito mío. Es pues gracia de Dios y sobre todo pues reconociendo el corazón misericordioso de Dios, yo diré todo es gracia. Todo es gracia.
Y en esa magnitud de la gracia, algo que nos ha sorprendido y que hemos podido gozar los que hemos estado aquí, es su arte. Y que todo lo que nos estaba contando, con tanta profundidad sobre el papel del laico, el papel de la mujer en la Iglesia, este protagonismo del joven, todo en sintonía con el sínodo actual, ¿de dónde le nace esta vocación? Y usted hace unos dibujos, pero que muy interesantes y muy catequéticos.
Bueno, yo en realidad estoy feliz, sobre todo anunciando la palabra de Dios, anunciando el corazón de Dios, anunciando que Dios es grande, que nos quiere, que abre para nosotros un horizonte de esperanza, de ilusión, de trabajar por la comunión. Me entusiasma porque la invitación que nos hace la Iglesia, fundamentalmente la Iglesia es comunión como esencia y predicar el reino de Dios y sobre todo decirle a la gente que hay esperanza y hay alegría y gozo. Basta que tú entiendas que puedes estar en sintonía con este extraordinario regalo que Dios nos hace. Porque cuando te levantas y ves el maravilloso espectáculo que tiene preparado el Señor para ti, es un motivo también de una profunda ilusión. Y yo estoy feliz con poder poner a trabajar estos dones y talentos que Dios nos regala todos los días.
En su explicación ha sido profundamente cristocéntrico y ha hablado con mucha fuerza de cimentarnos en Cristo. ¿Esto es determinante?
Absolutamente determinante, sobre todo si estoy hablando de un evangelizador. Uno no puede hablar de lo que no sabe, o de lo que no tiene, o de lo que no vive. Y si tú eres un cristiano que estás hablando la palabra de Dios y estás hablando del corazón misericordioso de Dios, tú eres el primero que tienes que estar en sintonía con el Señor. Y si estás en sintonía con el Señor, llegas a todos. Lo malo, advertía yo también en mis palabras, que uno no puede aprenderse un texto, exponerlo y querer al mismo tiempo que la gente entre en esta dinámica de vivirlo, porque no le llega. Llega el corazón, llega este corazón que está puesto al servicio de los hermanos por la misericordia de Dios, por el gozo de sentirte unido, dice San Pablo en la carta a los Colosenses, de estar enraizado en Cristo, edificado en Cristo y firme en la fe.
Después, otra cosa que me ha impresionado mucho es que hablaba con una seguridad afable, y entonces miraba el mundo de los laicos, el mundo de los jóvenes, el mundo que nos rodea, con lucidez pero sin miedo.
Yo creo que cuando una persona, no me estoy poniendo como ejemplo en absoluto, pero cuando una persona está entregada a Dios o entiendes cómo el Señor te está llamando para ser evangelizador, el miedo no entra en nuestro diccionario. Porque Santa Teresa de Ávila decía que quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. ¿Y eso no le parece que es grande? Sobre todo cuando lees a Santa Teresa que te dice: vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Y eso es lo que yo quiero llevar a mi vida. Poder decirle al Señor: Señor, ¿qué mandas que yo haga? ¿Qué mandas que yo pueda, de hecho, llevarlo a los demás y ofrecerle a los demás tu corazón?
De verdad que estamos muy agradecidos de cómo nos ha ayudado, de su aportación y de su testimonio en nuestro programa.
Muchísimas gracias.
Senyor bisbe, ha parlat, primer, agrair-li molt aquestes jornades, perquè jo penso que vostè és molt ferm amb l'esperança, i a més hi ha hagut un moment en què ho ha dit amb una claretat fortíssima, d'on neix aquesta esperança. I a mi m'agradaria que els oients escoltessin aquesta reflexió seva, perquè em fa l'efecte que ha estat molt important les paraules que ha dit de l'esperança, com no podem, davant de tot el que està passant, caure en una mundanitat on podem perdre l'esperança.
Sí. No falten dificultats, no falten problemes, no falten obstacles, no falten tampoc limitacions personals i mancances. Ara bé, el que fonamenta la nostra esperança és Crist, és Crist. Aleshores, jo, hi ha una frase de l'Evangeli que m'ajuda molt i és per mi un consol important, que és aquesta de Jesús ressuscitat: jo seré amb vosaltres dia rere dia fins a la fi del món. Aquí radica la nostra fermesa, la nostra esperança, la nostra resistència, i fins i tot diria la nostra resiliència, que és aquesta paraula que ja sabem tots que la resiliència no és resistència, no és només resistir, sinó resistir i agafar impuls i anar més enllà, no? Entonces, és Crist ressuscitat i la seva presència a l'Església dia rere dia fins a la fi del món. I també per mi, doncs, l'altra cita de l'Evangeli, que és aquesta que porto al pectoral: Duc in altum. Aquest pectoral li va regalar a Sant Joan Pau II al cardenal Carles en una de les trobades o en un sínode allà. I quan jo vaig ser consagrat bisbe, com que al darrere posa Duc in altum, que és el meu lema episcopal, doncs me'l va regalar, i és el que jo porto normalment sempre. I aleshores, En aquell moment que un és anomenat bisbe i que ha d'elegir un lema, doncs normalment o agafa una frase bíblica que li ressona molt o que ha estat important en la seva trajectòria o que d'alguna manera explica el moment que està vivint. En el cas meu, en aquells moments, a l'any 2001, a nivell de tot el món i de l'Església i de l'Arxidiòcesi de Barcelona i de la situació personal meva, doncs reflectia molt bé el meu sentiment i la meva vivència, de dir, l'escena aquesta que el Sant Pare Sant Joan Pau II recull a la introducció de Novo Milenio i Neunte davant del nou segle i del nou mil·lenni, no? Pere, Jesús, que diu, rema mar endins, i per dir, Senyor, ens hem escarrassat tota la nit, no hem pescat res. I aleshores, jo no sé si Pere li va dir o no al Senyor més coses, però segur que pel seu cap va passar doncs, tota la seva experiència de pescador, de que això es fa a la nit, de que s'han escarrassat, que no han aconseguit res, i què li diu el Senyor? Doncs rema mar endins. Però ell confia en la paraula del Senyor. I rema mar endins, i aleshores produeix el miracle de la pesca miraculosa. Doncs és aquesta una actitud que també ha de prevaldre en nosaltres davant de totes les situacions, confiar en la paraula del Senyor. I aleshores, confiar en la paraula del Senyor i també en els germans amb els quals fem camí. I aleshores, no hem de tenir por, no hem de tenir por, perquè Jesús és el Senyor de la història, el Senyor dels elements, el Senyor de la vida, i de la seva mà no hem de tenir por de res.
Una altra cosa que he viscut molt en el dia d'avui, a part de gaudir de les jornades, és que a l'hora de presentar el pla pastoral he tingut la sensació com si la diòcesi ha avançat i ha anat afinant molt el criteri per fer un pla pastoral que respongui d'una manera molt clara i pedagògica a les necessitats que tenim. I diria, del primer pla pastoral al dia d'avui, la sensació és s'ha avançat molt en aquesta pedagogia de ser ajudats per mirar junts amb el mateix horitzó.
Sí, el plantejament és molt participatiu, perquè el que es tracta és, doncs, que, diríem, el territori, que vol dir les parròquies, els prestats, zones, participin, i diríem, la dimensió sectorial, les delegacions i estructures també. Recollir les aportacions de tothom, fer una síntesi i recollir també les propostes concretes, afinar-les, clar. El primer pla pastoral que vam estar un parell d'anys o tres reflexionant i vinga, som-hi, arrencant la diòcesi, vam intentar recollir i reflectir totes les propostes. Aleshores hi havia propostes concretes, però hi havia bones intencions, algun brindis al sol, però perquè tothom veiés que estava recollit el que ell havia proposat, no? Això hem anat afinant, i ara jo crec que cada vegada més aquest està, doncs, molt afinat, i aquest curs passat, mentre fèiem revisió de l'anterior pla pastoral i avaluació, ja fèiem també les propostes i la reflexió pel següent. Jo crec que al final ha quedat força concret i una mica demana la participació de tots. Això s'ha visibilitzat en la presentació, perquè clar, aquí el podia haver presentat tot el Consell de Govern, no? Doncs el bisbe auxiliar, tres vicaris episcopals i el secretari general. Aquesta era una opció, i que cada un expliqués una part. Al final hem optat per posar quatre laics, el bisbe al mig, però quatre laics amb unes proporcions, de dir Vallès Oriental i Occidental, homes i dones, joves i grans, és a dir, una mica, i al final, doncs, jo crec que s'ha trobat, i les diferents accions. Ara és qüestió d'aplicar-nos tots i posar mans a l'obra i tirar-ho endavant, perquè jo crec que sí que la metodologia, diria, més correcta, i també l'aplicació i l'avaluació. Però hem de posar alma, vida i corazón, que diem en castellà.
Vostè, amb efecte, ha fet una interpel·lació important en el sentit de dir s'ha treballat, perquè darrere és obvi que hi ha un treball molt gran, però una petició bastant forta, a dir, no té massa sentit que un vagi per ell mateix i que aquest esforç es té que traduir en una corresponsabilitat de tots nosaltres.
És a dir, comunió coordinació, corresponsabilitat. Aquesta és la clau, i l'Església és misteri de comunió. Això ha quedat com molt recuperat en el Concili Vaticà II i fins i tot de la eclesiologia de comunió, una mica consagrada en el Vaticà II, s'ha passat a la espiritualitat de la comunió, que el Papa Joan Pau II expressa també a Novo Milenio i Neunte. I una mica aquest ha de ser el tarannà i l'actitud i el rarafons i la música de tota l'activitat de l'Església i de tota la seva acció pastoral. Però és que a més hi ha, doncs, aquelles paraules de Jesús a l'oració sacerdotal: Pare, que tots siguin un com tu i jo som un, perquè el món cregui. I si no som un, podem presentar un missatge excels, però el món no creurà, perquè podem presentar un Crist meravellós, però si estem dividits no som creïbles.
Moltes gràcies. Mossèn Fidel, aquest pla pastoral doncs és molt pedagògic, i aquests quatre apartats amb el que està dividit ajuda moltíssim entendre'l, però aprofitant que el tenim a vostè i que ben segur que ha estat, doncs, en aquest treball de fer la síntesi, ajudi els nostres oients a que entrin en el cor d'aquest pla pastoral.
Bé, més que entrar en el cor és sobretot animar la gent a llegir-lo i després a posar en pràctica, doncs aquelles accions que ara el senyor bisbe, doncs, deia que hem de portar a la pràctica entre tots, en corresponsabilitat. És un pla pastoral que està enmarcat, doncs, en els darrers ensenyaments del Sant Pare, sobretot, doncs, en les exhortacions Evangelii Gaudium i darrerament, doncs, Gaudete et Exultate. I també, doncs, amb l'experiència, doncs, d'aquests 14 anys de vida diocesana. Breument, els quatre blocs. El primer bloc és ser deixebles missioners cap a la santedat. Per tant, recordant les paraules del Sant Pare, que assumia una opció missionera per tota l'Església i que des del baptisme tots hem rebut aquesta vocació, doncs treballar amb unes accions concretes, sobretot per reforçar el que vol dir la formació en tots els creients i també aquesta acció evangelitzadora enmig del món. El segon bloc, una Església amb les portes obertes, s'emmarca més dintre del que és l'àmbit celebratiu de l'Església, però una Església que surt a l'encontre de la persona, per tant, una Església que obre les portes i que en la seva celebració, en la preparació del que vol dir les celebracions, té una atenció especial, doncs, a la persona i a la vivència de l'amor i la misericòrdia de Déu. El tercer bloc, una família en sortida, presenta més la dimensió més caritativa i social de l'Església, però amb aquest concepte de com una gran família que està atenta a les necessitats de la persona. I aquesta atenció no afecta només a les qüestions materials, sinó també a les qüestions espirituals, al més profund de l'ésser humà. I el quart bloc, el gust de ser poble, penso que ha d'ajudar, com també el Sant Pare ens recorda, el que vol dir donar gràcies perquè formem part d'un poble de batejats, d'un poble amb una missió concreta, i que això vol dir que hem de viure la fraternitat, aquesta dimensió comunitària i també aquesta conversió, que ha de ser personal, però també una conversió del que vol dir les estructures concretes amb les quals nosaltres treballem. Tot això vol dir que hi ha 20 accions per 5 anys i, doncs, cada any, cada curs, el senyor bisbe indicarà quines són les 5 accions que cal, les 4 accions, perdó, que cal portar a la pràctica entre tota la comunitat diocesana.
Una cosa que he trobat per mi que és com si verifiqués que és un camí ben fet. Sempre que he escoltat la presentació, en els moments que he pogut gaudir-ho, del pla pastoral, sempre s'ha fet una referència explícita a que aquell pla pastoral es feia mirant molt seriosament el Sant Pare. I aleshores el que veus al tenir el pla pastoral és que té una continuïtat molt profunda. I dius, tenen una lògica. I aleshores, quan escoltes el relat de la premsa, el relat, i doncs té aquesta cosa tan curiosa de fer-ho tot dialèctica, no? I llavors te n'adones compte en la vida quotidiana de l'Església que cada papat es dona la mà l'un a l'altre i és com una carrera de relleus, i m'ha donat a mi la sensació que aquest pla pastoral responia d'una manera impressionant. De la fidelitat al Sant Pare sempre en surt un camí que porta seriosament a un horitzó que té aquest relleu.
De fet, com vostè acaba de dir ara, és veritat, dic, Déu ens dona a cada moment el Sant Pare que l'Església necessita, i per tant nosaltres, com a Església local, com a porció del poble de Déu, què és el que hem de fer? Cercar la manera de posar-ho en pràctica, com molt bé acaba de dir, sense dialèctica, sense enfrontament, sinó mostrant aquest rostre més misericordiós, amable, proper, ferm en les conviccions, certament, però també molt suau en el que vol dir la forma i la presentació.
Una cosa para nosotros que somos una diócesis joven, pues es especialmente interesante cuando escuchas la voz de un pastor que viene de una iglesia con altísima tradición. ¿Cómo un pastor que viene con esta doble alma, Cartagena-Murcia, contempla esta vida que llevamos aquí en esta diócesis naciente?
Únicamente que a la pregunta que me hace, realmente yo estoy absolutamente admirado, porque no solamente me une una amistad extraordinaria con vuestro obispo, con don José Ángel, sino que al mismo tiempo él nos ha hecho ver que vosotros sois una iglesia viva, una iglesia que está en el corazón de Dios y una iglesia que estáis trabajando con una dinamicidad tan grande que es envidiable, y eso hace que uno venga a aprender más que a ofrecer sabiduría, que por otra parte yo no la tengo, y sin embargo me voy de aquí con ilusión, con esperanza de un pueblo vivo, de una iglesia viva y sobre todo de unos pastores que hay que, como se suele decir vulgarmente, quitarse el sombrero ante ellos.
Senyor bisbe, sempre he vist que a cada jornada es nota aquesta fraternitat episcopal, perquè sempre ha procurat portar-nos aquell germà en l'episcopat que ens ajudés a caminar. D'on neix aquesta voluntat de que nosaltres puguem gaudir?
Con don José Manuel, a mí me honra una amistad y hemos compartido muchas aventuras pastorales juntos en la Comisión de Seminarios y Universidades, en la cual estábamos los dos, y en el Departamento de Pastoral Vocacional, sobre todo, que estábamos los dos. La comisión era mucho más amplia. Si l'hem convidat aquí és per l'amistat que tenim mútua i admiració mútua, i també perquè el sínode i el tema que ens ocupava era pastoral juvenil i pastoral vocacional. I aleshores, a la diòcesi de Cartagena, la pastoral vocacional funciona molt bé i el seminari funciona molt bé i la pastoral juvenil funciona molt bé també. Aleshores, si hem de portar algú que ens parli de pastoral vocacional i juvenil, doncs portem el bisbe d'una diòcesi que funciona molt bé.
Mossèn Fidel, una cosa que m'ha agradat molt és poder escoltar un testimoni d'un seminarista i dos més, veure que ja són capellans molt inserits a la nostra diòcesi, i quan senties parlar el cara seminarista ja te l'imaginaves que dintre de poc doncs seria d'aquesta colla que sent la diòcesi molt en primera persona.
Sí, perquè una de les coses importants que també, doncs, fent referència al pla pastoral Surbol, és aquest punt de cuidar la fraternitat entre el clergat. Però és que aquesta fraternitat ja es comença a viure en el seminari, i el seminari està plenament inserit en la vida de la diòcesi. Per tant, els capellans, els diaques, ens sentim també que formem part d'alguna manera del que vol dir el seminari. Els seminaristes, a la vegada, també amb nosaltres participen en la seva preparació pastoral, doncs, de moltes activitats. I això crea uns vincles que els anys, i sobretot en aquest cas doncs, amb l'ordenació sacerdotal, queden encara doncs, més fonamentats.
Agradezco un montón. Además, puedo cumplir con el minutaje que tenía. Solamente se me ha escapado el zasca de Murcia. Pero puedo estar contento porque voy a cumplir con el horario. De verdad, muchísimas gracias por su presencia, senyor bisbe. Felicitar-lo perquè aquesta jornada es transmet en estat i el pla pastoral. Doncs diria unes realitats que ens encoratgen. Gràcies, mossèn Fidel, pel treball constant.
Gràcies a tu.
A reveure.
Adéu-siau, que tornarem a remar.